Són les 9 i 15 minuts del matí de dimecres 17 de novembre de 2021. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia, que recordeu que podeu seguir tant a través de Ràdio Sant Cugat, a través de la 91.5 de la FM, com també a través de cugat.cat en streaming i en vídeo en directe. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de la ciutat i alguna pinzellada de l'actualitat nacional amb un representant de cada partit polític que té representació actualment a l'Ajuntament de Sant Cugat. Per tant, saludem aquí les persones que ens acompanyen avui. Per un costat, Josep Maria Vallès, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Francesc Ossant, coordinador del grup municipal d'Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes. Bon dia.
Hola, bon dia.
I José Miguel García, vocal de Ciutadans de l'EMD de Valldoreix. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Avui la CUP ha demanat que disculpem la seva absència. Al final, per problemes, diríem, personals, no han pogut venir cap dels tres regidors a la tertúlia d'avui. Per tant, farem la tertúlia amb els quatre representants que acabo de saludar. Abans de començar, un petit apunt, volia felicitar el Francesc Aguilar, dels socialistes, no per cap tema polític, sinó per la seva victòria en el cross de Sant Cugat d'aquest dissabte. La cursa popular, vale? la categoria absoluta, va guanyar, i a més amb solvència, i no és el primer cop que ho fas, oi, Francesc?
Sí, correcte. Era la tercera vegada que guanyava. Mai havia guanyat la categoria superior, la categoria popular, i bueno, molt, molt content, no? Perquè feia ja també 20 anys que corria i almenys bueno, he pogut tancar un cercle, no? D'haver corregut doncs, totes les categories i finalment doncs, guanyar la categoria màxima.
Molt bé. La veritat és que aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana molt intens per part del cross, el dissabte com diumenge, tot el matí, al bar de la Pollancreda, moltíssims nens, perquè és una cursa que és molt infantil, no? El Francesc l'havia guanyat dues vegades en categories inferiors, i però també ella és la cursa popular, en aquest cas per primer cop, per tant, moltes felicitats. Anem als temes que ens ocupen avui. Volia parlar, tornem a entrar a l'actualitat, el tema de la pandèmia i de la Covid. A Sant Cugat se'ns ha disparat els números, val? Estem ara mateix a 703 de risc de rebrot i 4,16 de RT. Pel que ens han explicat els experts, bàsicament aquestes dades es deuen al brot del Pureza de Maria, de l'escola Pureza de Maria, que tot just ahir van començar a tornar els grups confinats, per tant, a poc això s'anirà recuperant, perquè aquest 703 és una diferència molt gran respecte a la resta del Vallès Occidental i a la mitjana catalana. Però tot i així, tant al Vallès Occidental com a Catalunya, està pujant a poc la pandèmia. Estan havent-hi molts casos. I es posa sobre la taula, ara sembla que seriosament, la possibilitat d'aplicar el passaport Covid. En lloc de fer restriccions horàries o restriccions de mobilitat, s'està plantejant, en aquest cas, aplicar el passaport Covid no només als locals d'oci nocturn, com està passant actualment, sinó també en llocs d'oci cultural o bars i restaurants, inclús. Per tant, parlem d'això. Què n'opineu? Esteu d'acord? Creieu que és la solució si realment la xifra no baixa? Comencem per tu, Josep Maria, per part de Junts.
Sí, creiem des de Junts que el passaport Covid ajuda, evidentment que ajuda. Nosaltres, de fet, amb l'objectiu de ser una ciutat proactiva i d'ajudar en la gestió de la incertesa d'aquesta convivència amb aquesta pandèmia que malauradament encara tenim, el mes de maig vam fer una proposta, vam proposar en el ple municipal doncs, una moció concreta sobre el passaport Covid, no? Us puc comentar, llegir algun dels acords que vam proposar, no tots, però que són molt senzills. Entre ells deia doncs, que l'Ajuntament de Sant Cugat impulsi un espai d'activitat segura que permeti acompanyar la recuperació, que s'implanti un sistema digital de certificat segur que ajudi a la gestió d'aquesta recuperació, que es doti les eines digitals per a la lectura de certificats verds digitals que adoptaran comerços, empreses, instal·lacions esportives, públiques, entitats culturals, i que es doti de recursos amb aquesta iniciativa per fer que pugui arribar a la totalitat de la població de Sant Cugat i no generi desigualtats. Això ho vam proposar el mes de maig i tampoc inventàvem res, ja se n'estava parlant, hi havia ciutats com, per exemple, Girona, que jo ho estava implantant. però malauradament doncs, aquesta moció no va prosperar. Vam ser l'únic grup municipal a l'Ajuntament de Sant Cugat que va votar a favor, la resta doncs, ho van desestimar. Estem totalment a favor. Crec que és una eina que ajuda com deia, doncs, a conviure amb aquesta pandèmia o amb aquesta postpandèmia que encara hi som. Facilita les coses.
Molt bé. Moltes gràcies, Josep Maria. Francesc Ossant, per part d'Esquerra.
Sí, moltes gràcies. Reiterar que realment aquí a Sant Cugat estem a una situació Covid allò complicada. Abans l'Albert deia les dades, els 703 amb risc de rebot, data d'ahir, però recordem que només el 23 d'octubre estàvem a 71, és a dir, hem passat del 71 en 3 setmanes a 703. És un creixement espectacular, realment explicable per allò del Pureza Maria, però també per tota la influència general que està patint tot el país i tot Europa. És a dir, que avui escoltàvem aquest mateix matí les notícies i, efectivament, el tema del passaport Covid s'està plantejant arreu, s'està plantejant també per part de la Generalitat i a altres comunitats d'Espanya. Per tant, tindrem un problema i que sembla que podrà incrementar-se ara amb els festius, amb el pont de la Constitució, etc. Per tant, és un tema que efectivament s'està plantejant com una possibilitat. Jo amb l'amic Joan Maria Vallès volia comentar-li que, clar, ara ens ha fet la propaganda de la moció aquesta que vam presentar el mes de març, diu. Però, clar, es va votar amb el seu moment en contra, no perquè està en contra de l'instrument en si mateix, sinó perquè era absurd, i segueixo dient que és absurd, plantejar una mesura només per Sant Cugat. És a dir, si es planteja, per exemple, el passaport Covid es plantejarà, com a mínim, a nivell de tot Catalunya. Té sentit. El que no té sentit és demanar unes mesures només per Sant Cugat i a Rubí i a Cerdanyola, que no existeix. I sigui això, o es fa a nivell de país o no es fa. Per això, el sentit de la votació no era en contra del passaport Covid en aquell moment, sinó en contra del passaport Covid d'una mesura d'aquestes que afectava només a Sant Cugat. De fet, és absurd. Ho era absurd el mes de març i és absurd ara plantejar-ho. En quant al tema de si és necessari el passaport Covid, la veritat és que com a Esquerra a Sant Cugat no hem plantejat aquesta discussió, per tant no plantejaria quina és la nostra posició com a partit. Jo personalment crec que estem amb el que digui el Departament de Salut de la Generalitat. Jo personalment crec que seria convenient efectivament estendre el passaport Covid a més llocs dels que hi ha ara, que és només l'oci nocturn. Penso que el tema de llocs de pública concurrència, comerços, llocs d'oci, seria convenient posar-ho. I seria convenient que tothom prengués la consciència de que es vacuni. Totes les dades diuen que qui està infectant-se bàsicament són la gent no vacunada. Per tant, per solidaritat, fer un crit, sí, el passaport Covid serà una mesura, però la millor mesura seria que la gent que fins ara no s'ha vacunat es vacuni i es prenguin també la gent, tothom, les mesures de protecció a dies, perquè si no això anirà més i no ens en sortirem. Per tant, allò, totes les mesures que puguin ser, jo personalment, el passaport Covid ho trobo molt bé, i sobretot que la gent prengui les mesures i la gent es vacuni. Són uns insolidaris i uns creuen egoistes que la gent que no està vacunant-se en aquest moment no està vacunant.
Molt bé, gràcies, Francesc Ossant. Francesc Aguilar, per part del Partit dels Socialistes.
Bé, aviam, les dades a nivell general, no?, de Catalunya i Espanya no són tan greus, tan altes com les que són doncs, a nivell municipal i, per tant, doncs, bueno, les dades que tenim i el que diuen els experts, doncs, que ara mateix doncs, no són dades molt preocupants perquè haguem d'aplicar doncs, noves restriccions o nous mecanismes doncs per reduir la mobilitat. De moment, això hem de veure una mica la tendència a les properes setmanes, no? Les properes setmanes doncs, ja comencen doncs, totes les compres de Nadal i bueno, comença a haver-hi més interacció, sobretot en espais tancats. La tendència a Sant Cugat doncs, els últims mesos o inclús les últimes setmanes doncs, era bastant bona. No? Estàvem amb dades doncs, en les que ens permetien doncs, fer pràcticament vida normal. I bueno, aquest petit rebrot que hem tingut, aquesta pujada, doncs, esperem doncs, que en poc temps doncs, puguem baixar i puguem tornar a dades doncs, de fa un parell o tres de setmanes. Jo doncs, espero doncs, que, com estava dient anteriorment, doncs, no, aquestes dades doncs, millorin, tant a Sant Cugat com a nivell català i a nivell espanyol, i que no tinguem que tornar a noves restriccions, sobretot a temes d'aforament, no? Ja que el tema de comerços o oci nocturn doncs, ha patit gaire, i unes altres restriccions podria provocar també doncs, més patiment econòmic per a aquests sectors. Jo crec que la nota positiva és que tenim la sort doncs, que gran part de la població la tenim vacunada, és a dir, tenim una societat molt, com diria, una societat involucrada en tractar doncs, aquest tema de la Covid. És un tema molt, molt important i molt seriós i, per tant, la gent doncs, creu convenient doncs, que s'ha de vacunar i s'ha vacunat molt massivament en el nostre país. I això doncs, crec que és molt positiu i això també ho hem de fer valdre, no? Que almenys com a societat doncs ens hem posat tots a una, sense intentar doncs, ser el més solidaris possible, sobretot amb la nostra gent més gran, no? Per intentar-la tenir vacunada i després la gent més jove. El que passa doncs, que, bueno, que encara queda un percentatge de gent doncs, que no es vol vacunar i que doncs, provoca doncs, que el sistema sanitari doncs, torni a tenir una petita tensió en els seus recursos, en el seu sistema, que això és l'objectiu evitar. És a dir, que la gent es pot infectar, però que malauradament, doncs, no, que sobretot l'important és que no és la malaltia aquesta, doncs no tinguin grans problemes. I bueno, sobre el certificat de Covid, doncs crec que és positiu, o demanar una PCR per entrar a segons quins establiments, si això el que fa és que doncs, bueno, hi hagi més persones doncs, que es vegin obligades a vacunar-se, perquè si no el que se'ls està fent doncs, bueno, són petites traves per intentar doncs, que sàpiguen doncs, que o estan vacunades o es fan una PCR o no poden entrar.
Molt bé. Moltes gràcies, Francesc Aguilar. I José Miguel García, per part de Ciutadans.
Hola, buenos días de nuevo a todos. Yo en primer lugar quería poner en valor el comportamiento ejemplar que ha tenido y está teniendo la ciudadanía española con respecto a la pandemia de la COVID-19. El elevado porcentaje de personas que se han vacunado en España, si comparamos con otros países de nuestro entorno, junto a un seguimiento, yo me atrevería a decir bastante, bastante ejemplar, de las diferentes medidas sanitarias que se han ido dictando a medida que evolucionaba la pandemia, creo que han sido y son claves para controlar de la manera que hemos controlado esta pandemia, y de esto hemos de hacer todos un balance positivo. Dicho esto, el impacto que ha tenido el brote del Pureza de María, que nos ha alarmado a todos, por el impacto que ha tenido en los datos globales de San Cugat, por tratarse de un colegio con niños por medio, siempre es un tema siempre sensible, y por el número de niños afectados, pues ha sido muy elevado. Pero solo del análisis de las causas del impacto de este brote o de este pico, por así decirlo, que estamos viviendo en estos momentos, yo no me atrevería a extraer opiniones formales como para decir si es necesario o no implantar el pasaporte COVID. En cualquier caso, el tema del pasaporte COVID depende básicamente de competencias autonómicas y nacionales. Y desde el ámbito local nos faltan elementos de juicio para saber si hay que aplicarlo o no hay que aplicarlo. Sin duda, puede ser una herramienta que ayude, pero no sabemos si los beneficios, los inconvenientes, los problemas, o si realmente es necesario o otro tipo de medidas son necesarias. Estoy de acuerdo con lo que han dicho aquí previamente algunos de los compañeros, la importancia de a fecha de hoy recordar o animar, y es una de las cosas que sí que podemos hacer desde el ámbito local, es animar a todas las personas que aún no se han vacunado o no han completado sus ciclos de vacunación a que lo hagan. Esta es una medida sin duda y objetivamente positiva para controlar la pandemia, y al conjunto de la ciudadanía, aunque estén vacunados, recordarles la necesidad de no bajar la guardia todavía, para que de alguna manera podamos disfrutar las próximas Navidades con una situación lo más normalizada posible.
Molt bé. José Miguel, moltes gràcies. Sí, Josep Maria, suposo que vol respondre al Francesc.
Sí, no, molt breument, eh? És evidentment, no, i també el que deies ara José Miguel, no, que s'ha d'animar la població i al final tothom s'ha de vacunar, és evident que tothom s'ha de vacunar, però al final és una decisió pròpia, malauradament, i no, qui no vol vacunar-se doncs no s'està vacunant. Però jo crec, insisteixo, que com a ciutat doncs és important a vegades liderar coses, eh? Jo crec que Sant Cugat lidera moltes coses, doncs també podria liderar doncs un tema com aquest, com el del passaport Covid, que al final és una eina i que tampoc, insisteixo, ho he dit abans, no era un invent de Junts per Sant Cugat, ni molt menys. Eh? No, no, no. En altres poblacions, he posat l'exemple de Girona, s'estava fent. Al final, una ciutat, davant d'un problema tan greu com aquest, que malauradament es van repetint onades, van tornant, i ara vosaltres mateixos esteu comentant, doncs mira, que davant de les festes de Nadal, Ponts, etc., doncs pot tornar a passar coses, doncs escolta'm, al final hem de ser proactius, hem d'ajudar, hem de posar el nostre granet de sorra perquè això no vagi a més. I no es tracta de promocionar res, senyor Francesc Sant, no es tracta de promocionar cap moció, es tracta simplement que en el seu dia va fer una proposta concreta, que al final es podia haver debatut, fer esmenes o mirar de quina manera des de Sant Cugat podíem col·laborar amb això. Jo crec que l'administració local també ha de fer aquestes coses, no només a nivell de país. No podem esperar que el país ens ho pugui solucionar tot, que tot vingui des de dalt. Jo crec que també des de l'administració local hem d'intentar remar i poder buscar solucions en diferents àmbits de la vida. Gràcies.
Molt bé. Sí, Francesc Sant, sí?
Sí, aviam, no és per entrar en polèmica ni per... Però les coses les hem de dir allò com són. I abans ho ha dit el representant de Ciutadans. És a dir, hi ha mesures que encara que volguéssim, des de l'administració local no podem fer. Una d'elles seria fer un passaport Covid per Sant Cugat. Això és impossible, no es pot fer. Igual que no es pot fer, no sé, acollir refugiats sense permís o, jo què sé, fer mesures que no són competència i que, a més, qualsevol ciutadà, senyor Vallès, qualsevol ciutadà ens podria portar als jutjats en denunciar i sortiria que nosaltres impedim, per exemple, promocionem que a Sant Cugat els comerços només es pugui entrar en pressupost Covid a Sant Cugat. Això no es pot fer. Podríem estar d'acord amb que igual és necessari, senyor Vallès. Sí, podria coincidir amb vostè que això podria ser una bona mesura, és cert, però no podem dir a la ciutadania que Sant Cugat té la competència de poder fer perquè no és així, no. Sí, insisteixo, imagina't que el ple de l'Ajuntament decideix aplicar pressupost Covid a nivell de Sant Cugat. Qualsevol ciutadans podia demandar. I els jutjats ho referien. Vaja, des del meu punt de vista, eh? Igual m'equivoco, però vaja, jo crec que és així.
Ja està. Maria, explica'l. Abans has dit el cas de Girona, jo ho desconeixia també. És a dir, com ho fan? Si dius que Girona ho estan fent, com ho estan fent? Tenen la competència?
Però primer abans... quan es va presentar la moció, doncs, escolta'm, era algo tan senzill com al final la moció podia dir, es podia haver fet un sol acord, posar-nos tots d'acord i dir, instem des de Sant Cugat a la Generalitat de Catalunya, doncs, perquè, mira, es faci, o es treballi o s'estudiï la possibilitat de que, doncs, es faci un passaport Covid per tot el país, ja que la proposta sortia des de Sant Cugat. No et puc argumentar ara, doncs, el tema de Girona. Ho sento perquè no tinc aquesta informació, Albert, em sap greu.
No, com que deies, posaves com a exemple i el Francesc deia que legalment no és possible, dic, doncs llavors potser aquí hem de saber com ho han fet ells o exacte. Doncs deixem-ho aquí. Si ningú més vol fer cap altra aportació en aquest tema, canviem de tema. Volia parlar dels regidors no adscrits, és a dir, amb l'excusa de que en aquest últim ple, en el ple de dilluns, diríem, la regidora de Ciutadans va sortir del grup municipal, la Múnia Fernández Jordán, per discrepàncies amb la línia del partit, però no de la línia del partit de Sant Cugat, això ho ha deixat ella molt clara, sinó discrepàncies amb la línia del partit a nivell nacional, doncs ha deixat ha sortit del grup, però ha mantingut l'acte de regidora i, per tant, ha passat a ser regidora no adscrita, amb tot el que això implica. Tot el ple, tots els cinc grups del ple, inclús Ciutadans, li van demanar que tornés l'acte de regidora al seu partit, però ella no ho va fer, evidentment legalment pot mantenir-lo, pot fer aquesta fórmula. I fins i tot, ja, a Sant Cugat estem acostumats, almenys ni que sigui a la legislatura passada, va haver-hi, si no m'equivoco, un parell de casos. Un dels més sonats va ser el de Dimitri de Franc, que va sortir del grup de la CUP. I hi ha l'altre debat. Primer, què us sembla la figura del regidor no escrit? És a dir, no l'hem inventat ara, ni molt menys. I l'altre és si es pot considerar un trànsfuga o no. Diguem, ahir va haver-hi alguna, el dilluns va haver-hi algunes mencions en aquest sentit. Llàstima que avui no hi hagi la CUP, perquè va ser un dels més beligerants en aquest aspecte. Però, vaja, parlem de la figura del regidor no escrit amb l'excusa de la Múnia, sense voler entrar, en tot cas, o si voleu entrar, entreu-hi, però jo no estrictament el cas seu, sinó la figura en general. Si vols, en aquest cas, comencem pel José Miguel, que és el partit afectat.
Vale. Bueno, en aquest tema, des de Ciutadans i des del grup municipal de Ciutadans en Sant Cugat, la nostra posició ha estat i és molt clara en aquest sentit. Si un regidor deixa el seu partit, ha de lliurar l'acte. Això és el que pensem i això és el que hem reclamat que faci la senyora Múnia Fernández Jordán i és el que continuarem reclamant, que lliuri la seva acta de regidora perquè una altra persona de la llista municipal de Ciutadans pugui ocupar el seu lloc al ple. Respecte al tema que deies del tema de trànsfuga o no trànsfuga, el sistema electoral actual es vota en partits, no persones. Llavors, si una persona no està, diguéssim, dins de l'àmbit d'un partit, no tens clar qui està representant. Per això, des de la nostra posició, nosaltres mantenim relacions i debats en les diferents formacions polítiques, però no ho fem ni ho podem fer amb regidors no escrits que d'alguna forma han sortit, diguéssim, del marc del partit amb el que s'havien presentat a les eleccions i que al fi i al cap no saps a qui estan representant.
Mm-hmm. Molt bé, José Miguel. Sí, Francesc Ossant, d'Esquerra.
Sí. Aviam, amb aquest tema hi ha dues vessants. Un és el tema del marc general, com tu molt bé, Albert, plantejaves, i l'altre el cas de la senyora Múnia. Penso que el tema dels regidors o inclús dels diputats, el sistema electoral actual a Espanya està mal, jo penso que està mal plantejat, perquè hi ha la contradicció de que una persona es presenta una llista de partit, però, en canvi, l'escó que té és personal, és a dir, aquesta persona surt del partit i se'n va sota l'escó o el tema de representació a la butxaca, tot i que no està escollida aquella persona. No estem en un sistema majoritari com l'anglès, on una persona es presenta amb noms i cognoms, és escollit per una circumscripció electoral i l'escó o l'acta diputat és seu, sinó que és un sistema estrany que fa que hi hagin aquests casos que hagin proliferat arreu dels últims anys i això és una anomalia. Jo penso que si, per exemple, tal com s'ha plantejat, s'estem en portes de fer un nou sistema, una nova llei electoral catalana, aquest seria un tema a resoldre. No ho podrem fer-ho a nivell municipal perquè la llei és estatal i, per tant, no es podrà fer a nivell català el tema municipal, però és efectivament això un problema, és a dir, és una anomalia i és una contradicció del propi sistema i de la pròpia llei electoral. Això és a nivell general. Per tant, és cert, per exemple, que l'actitud de la senyora Múnia és legal, és correcta, és a dir, ella, si vol, pot legalment pot quedar-se amb la seva acte de regidora i ningú li pot dir res legalment. Altra cosa és, com s'ha dit i es va dir el ple, que èticament és reprovable, perquè és cert que és un cert frau de llei, és a dir, tal com he argumentat abans, és cert que va ser escollida en una llista de Ciutadans i la gent va votar al partit Ciutadans. Ningú la va votar amb ella, per tant, ella hauria de ser conscient d'això i èticament ella, qualsevol persona que estigués en aquest mateix cas, hauria de conseqüentment entregar l'acte. Altra cosa és que el ple va sortir i penso que podem veure que nosaltres pensem, com més que res pensem, i així ho vam denunciar, que la jugada de la senyora Múnia Fernández Jordán va més enllà de la baixa de Ciutadans. Pensem que és el mascarón de prova, que és l'entrisme d'un nou partit polític que actualment no està representat a l'Ajuntament de Sant Cugat i que ella mantindrà si no el temps no l'anem veient, i ja vam veure el discurs que va fer l'últim ple d'un altre partit polític que es va presentar, que no està present actualment i que es presentarà segurament a les eleccions. També en el mateix ple de l'altre dia vam veure alguns moviments que anaven en aquesta línia. Per tant, aquí ens trobem amb dos fenòmens. Un, del fet en si mateix de la baixa de la comarca no escrita, i també que jo penso que aquesta persona aprofitarà, si no, insisteixo, ho veurem en els propers mesos, aprofitarà aquesta figura per ser la portaveu d'un partit que no està actualment representat a l'Ajuntament i que vol entrar-hi.
Molt bé. Moltes gràcies, Francesc Ossan. Francesc Aguilar, per part dels socialistes.
Bueno, aviam, és un tema que ara està d'actualitat, doncs, però que històricament doncs, hi ha hagut diferents casos que, sobretot en els dues últims mandats, doncs, ha acabat amb aquestes persones doncs, que han acabat com a regidors inscrites al mandat, després de les següents eleccions municipals s'han presentat o de candidats o a la llista d'altres partits, no? Per tant, retomant una mica el que deia el Francesc Ossan, doncs, sobre aquest dubte, no? Aquesta pregunta de si la senyora Fernández Jordán, que diu que no és una transfuga ara perquè no està en un altre partit, doncs acaba anant a un altre partit i, per tant, sí que se li pot dir transfuga amb totes les lletres i encapçala doncs, la candidatura d'un altre partit. Bé, per una banda, respecte absolut a les persones doncs, que es donen de baixa d'un partit polític. Jo crec que en tots els partits doncs, sempre hi ha gent doncs, que es dona de baixa perquè bueno, no està a gust, perquè té problemes personals amb persones del partit o perquè a nivell ideològic no sent representada. Però nosaltres ja en el PEP vam dir clarament doncs, que aquestes actituds doncs, no han de ser les que prevaleixin en el nostre ple municipal ni tampoc en qualsevol altre parlament i, per tant, doncs, vam instar a que aquesta persona doncs, deixés l'acte de regidora i passés doncs, al grup de ciutadans, que el grup de ciutadans doncs, pogués omplir doncs, aquest forat amb una altra persona de la llista. Com bé comentàveu, hi ha un problema no, legal doncs, que no està recollit doncs, aquestes situacions, doncs, com es poden evitar o buscar una solució per no danyar, sobretot, el partit afectat, no? En aquest cas, Ciutadans, no? Però altres vegades doncs, han sigut altres partits i, per tant, doncs, no és una situació fàcil la que està passant Ciutadans, no? Quan et passa una cosa com aquesta, en la qual doncs, perds representació, perds també recursos econòmics, i, per tant, doncs, no és una situació gens fàcil doncs, i tampoc li desitjo a cap partit polític. No? Jo crec doncs, que aquesta persona doncs, que ha decidit quedar-se com a regidora no adscrita poc farà per Sant Cugat. Crec que és una persona que no coneix la realitat de Sant Cugat. Segurament ella va ser diputada fa poc en el Parlament de Catalunya. També va anar a les eleccions del febrer anava a la llista electoral, però no va sortir. Jo crec que també això és un dels motius. Si aquesta persona doncs, ara mateix fos diputada en el Parlament, doncs s'hauria quedat a Ciutadans. Ella diu doncs, que el partit ha tingut diferents línies, bueno, que ha canviat una mica els seus posicionaments. Per mi, a Ciutadans ara mateix és el mateix partit que fa un any, és a dir, tampoc ha canviat. I jo crec que això que és un acte el que ha fet una mica estrany, no? I que està preparant una mica el terreny de cara a unes futures eleccions municipals.
Molt bé. Gràcies, Francesc Aguilar. I tanquem la ronda amb el Josep Maria Vallès, de Junts.
Bé, jo crec que ho ha dit gairebé tot, però està clar que és una situació com contradictòria, no? La que està permesa actualment. Doncs perquè tots els regidors ens devem a una formació política, però d'altra banda, doncs al final es permet que sigui el mateix regidor el que decideixi sobre el futur de la seva acta, no? Per tant, és una situació que no lliga massa. Jo tinc clar, per exemple, doncs si arribat el cas jo estigués en desacord amb el projecte de la meva formació política, doncs plegaria, deixaria de ser regidor. Directament deixaria l'Ajuntament de Sant Cugat, perquè jo pertany, formo part d'un grup polític. Si no estic d'acord amb aquest grup polític, doncs marxo cap a casa. Perquè, en definitiva, estava doncs, això en una llista electoral d'una formació molt concreta. Això es va passar a nosaltres a principi d'aquest mateix mandat. Jo crec que portàvem un mes, aproximadament, de mandat. I el número 2, el regidor doncs, Josep Lluís Llibaria, doncs va plegar amb desacord amb la formació, amb la nostra formació. I així ho va exposar el dia que va plegar i va deixar de ser regidor de l'Ajuntament de Sant Cugat, és a dir, no es va quedar com a regidor no adscrit. A partir d'aquí, jo el que pugui fer la senyora Múnia, doncs la veritat ho desconec. Vosaltres heu aventurat ja el futur i com serà, ja veurem el que passarà. I quin ha de ser el tracte? Doncs també està per veure. Jo no volia traslladar el debat a Cugat.cat, però, per exemple, us heu plantejat amb aquesta tertúlia, si tindria lloc la persona d'un regidor no escrit amb aquest debat, amb aquesta tertúlia, i no et vull plantejar cap polèmica, ni molt menys. Però és una pregunta que deixo anar.
Sí, no, jo diríem, és una cosa que s'ha de tractar internament i jo fa un any jo no hi era i no sé què va passar, per exemple, amb les tertúlies en el cas de quan va passar amb el Dimitri de Franc i em sembla que també amb un regidor del PP, que ara no me'n recordo el nom. Per tant, suposo que haurem d'aplicar la mateixa fórmula que es va fer llavors. Si llavors es va permetre, sí, i si llavors no es va permetre, no, però ho hem de parlar internament, lògicament. No sé si algú vol afegir alguna cosa més, si no, canviarem de tema. Doncs anem al tercer tema d'avui, un altre tema que es va aprovar en el ple. En aquest cas, una nova modificació del pressupost, però aquesta tenia un component important perquè implicava aquesta modificació de pressupost, la compra de les oficines de Mirasol Centre, que pertanyen a Promusa, doncs que l'Ajuntament li compra a Promusa per 2,8 milions d'euros aquestes oficines. En aquestes oficines és on anirà el centre d'emprenedoria fins que no estigui rehabilitada la masia de Can Rabella. Per tant, bueno, què us sembla aquest moviment, diríem, de que el propi Ajuntament compri a Promusa, que és una entitat pública també, aquestes oficines per poder-hi ubicar el centre d'emprenedoria. Comencem per tu, Francesc Ossan, d'Esquerra.
Sí, moltes gràcies. No he entès gaire la polèmica de la, i el que ens plantegeu. Penso que és purament accessori aquest tema del moviment pressupostari de la compra d'aquest espai. És a dir, que tenim clar que Promusa és una empresa 100% municipal, per tant, el moviment de diners no surten de l'Ajuntament. Jo penso que ens hem de quedar bàsicament amb el fet. El Centre d'Emprenedoria és una operació d'èxit, és un gran projecte de l'Ajuntament, amb molts usuaris, amb molt de prestigi, i funciona. I l'obligació de l'Ajuntament és que això tiri endavant amb les millors condicions possibles. Actualment estava a un altre indret, a un altre indret privat, que va pujar el preu del lloguer i, per coherència, l'Ajuntament va decidir buscar alternatives i, com que es van buidar les oficines que eren de Promusa, que estaven a Mirasol, llogades per una altra empresa que va marxar de la ciutat, es va plantejar-hi i ubicar-hi aquí aquest centre d'emprenedoria. I, posteriorment, actualment s'està també rehabilitant la masia de Can Rabella, consolidant, perquè en un futur també vagin cap allà. Per tant, on ens hem de quedar és que l'Ajuntament garanteix amb preu més racional, perquè s'ha deixat de pagar el lloguer que es paga a una empresa privada, per continuar aquest centre, aquesta operació, aquest projecte. És un projecte vital que serveix a molta gent, a molts joves que tenen plantejat un futur empresarial. Jo penso que aquesta és la notícia i ens hem de quedar amb això, que l'Ajuntament garanteix i garanteix el futur d'aquest centre d'emprenedoria. Jo la polèmica aquesta de si ho ha pagat Promusa o no ho va Promusa i tal, això per mi és purament accessori. Són ganes de marejar la perdiu, sota el meu punt de vista.
Molt bé. José Miguel, per part de Ciutadans.
Sí, bueno, para nosotros, a ver, el tema de si el dinero es tanto o es cuánto, eso es un debate aparte, es independiente, digamos, de la cuantificación, digamos, de esos recursos económicos con los que el gobierno tripartite quiera dotar o dejar de dotar a Promusa. Para nosotros el debate está en otro tema y en otro punto, y el tema es claro. El objeto social de la sociedad pública Promusa es la construcción de vivienda de protección oficial, ya sea para venta o para alquiler. Entonces, partiendo de esa premisa, actuaciones como esta, de la compra de unas oficinas para un futuro centro de emprendedores, Promusa no está sirviendo a su principal objeto social, que es, como he dicho, la construcción de viviendas de protección oficial. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con esta actuación. Y ya digo que eso es independiente de si se tienen que dotar, no se dotan, más cantidades de recursos económicos o menos cantidad de recursos económicos. En esta situación, realmente, el debate parece que sea pues si es adecuado comprar o no comprar estas oficinas, cuando realmente pues el debate debería estar en la necesidad de construir vivienda de protección no oficial. Entonces resulta paradójico que el gobierno de Tripartit, que decía y dice que es una de sus prioridades, son la construcción de viviendas de protección oficial, en régimen de alquiler sobre todo, hasta la fecha de hoy, pues no haya hecho cero pisos de protección oficial. Y que además el único proyecto de envergadura que ha presentado pues sea el de Bagú Centra, un proyecto que ha encontrado una fortísima oposición vecinal y también una oposición clara por parte de los partidos de la oposición. Entonces, esta cortina de humo, el trasladar el debate de si Promusa, Centro de Emprendedores, La Masía, Gauda Vella, todo esto son debates que nos apartan, digamos, del eje del debate que tendría que ser cuánta vivienda de protección y qué está haciendo Promusa o cuántos recursos se dotan a Promusa para que cumpla ese objeto social para el que ha sido constituida. Esta es nuestra posición.
Gràcies, José Miguel. Francesc Aguilar, per part dels socialistes.
Molt bé. Aviam, sobre aquest tema, doncs, bueno, l'Ajuntament doncs, ha buscat la millor solució o una de les solucions doncs, que hi havia doncs, per tirar aquest projecte endavant, com és el del Centre d'Emprenedoria, que tenia doncs, ja una ubicació prèvia, no? Que havia de ser doncs, la Masia de Can Revella, però mentre doncs, tots aquests tràmits administratius doncs, per adequar aquesta masia perquè sigui el nou centre d'emprenedoria, doncs, s'ha buscat doncs, una solució que jo crec que és bastant positiva, sobretot positiva perquè s'actua en aquest tema en concret, que el que es vol és fer una reactivació i ajudar a dinamitzar doncs, tot el sector econòmic per a aquestes noves persones doncs, que es llancen a l'aventura de tirar endavant negocis i, per tant, doncs, crec que ens hem de quedar amb que l'important és que el centre d'emprenedoria doncs, ja té una nova ubicació en la qual, doncs, quan abans millor, doncs, s'han engegat tots aquests projectes que abans comentava. Jo crec que l'important també comentava és que pel barri de Mirasol també és important doncs, que se li doti de noves oportunitats, en aquest cas un lloc específic per nous emprenedors i, per tant, doncs, crec que també hi ha la voluntat per part de l'Ajuntament també de descentralitzar doncs, diferents espais en el municipi i que també s'aposti doncs, doncs, per altres barris de fora del centre. No? És a dir, Mirasol ha tingut un gran creixement els últims 15 anys i, per tant, doncs, jo veig molt bé doncs, que vagin doncs, aquestes oficines, aquest centre d'emprenedoria en aquest barri, no? Doncs per tal de donar-li una nova centralitat al barri i també doncs, es vegi doncs, com una aposta clara doncs, per també intentar separar una mica tots els equipaments municipals. No? Però bueno, crec que és important doncs, la compra d'aquestes oficines. És a dir, valoro molt positivament doncs, que l'Ajuntament doncs, busqui oportunitats, busqui solucions per aquestes persones doncs, que demanen doncs, tenir un lloc específic, no? Ja que Sant Cugat doncs, és un exemple doncs, tant de grans empreses com petites empreses que volen tirar endavant el seu projecte.
Molt bé. Moltes gràcies, Francesc Aguilar. I tanquem amb Josep Maria Vallès, de Junts.
Sí, bueno, estem parlant d'una inversió de 2,8 milions, pràcticament, si ho arrodonim, 3 milions d'euros que no estaven previstes en el pressupost del 2021. A mi sí que em costa d'entendre, jo crec que hi ha diversos debats, a mi em costa d'entendre doncs, per què l'Ajuntament ha de comprar en el mateix Ajuntament. Estem parlant de molts diners, potser el llogar era més que suficient. Per què s'ha de comprar? perquè aquesta necessitat de comprar. Jo crec que aquí ens falta informació o hi ha alguna cosa que no se'ns ha explicat. D'altra banda, també hem de dir que a Sant Cugat hi ha centres d'emprenedoria molt potents i oberts a col·laborar amb l'Ajuntament de la ciutat, està demostrat, i per tant doncs, també podríem aprofitar aquestes sinergies. I finalment, per ser breu i perquè veig que també s'acaba el temps, jo també estic d'acord amb el que deia el José Miguel, no? Al final, l'objectiu de l'empresa d'habitatge públic Promosa és fer habitatge públic. Durant molts anys es va fer habitatge públic i en aquest mandat, a dia d'avui, ni una primera pedra, és que és així. Vull dir, propostes se n'han parlat, moltes, però a dia d'avui han passat dos anys i mig i no hi ha cap primera pedra posada o cap acte presentat, iniciat, de que realment es comença una promoció pública d'habitatge i acabarem segurament aquest mandat i no hi haurà cap pis fet, quan aquesta era la gran emergència, una de les grans emergències del govern tripartit. Evidentment, Promosa el que ha de fer és habitatge i en aquest cas doncs, per ara doncs, poca cosa. Gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies, Josep Maria. No sé si algú vol afegir alguna cosa més. Ens queden un parell de minuts.
Jo em jugaria un sopar amb el senyor Vallès que abans d'acabar l'any, abans d'acabar el mandat farem, hi haurà veurà pisos i per tant li accepto el repte que m'acaba de fer i m'hi jugo un sopar que efectivament abans de les eleccions tindrem pisos i primeres pedres. I primeres pedres.
Ah, i primera pedra o pisos? Espera, concretem la porta.
No, les dues coses.
Hi haurà pisos?
Sí. Sempre el sopar?
Pisos entregats, sopar.
Sí, sí. Vinga, va. Vosaltres són testimonis. I després comentar una cosa, si voleu, que bueno, no és responsabilitat de ningú, però som molt homes, no aquí tots, ens faltaria una mica més de diversitat entre presentadors i representants. El 50% de la població de Sant Cugat dels partits no està representat avui aquí. No sé com es pot fer, perquè, clar, lògicament els partits designen a qui creuen convenient. Però, clar, avui ens ha fallat la Lourdes, però bueno, igualment, si només ve la Lourdes, tenim un problema. Però bueno,
sí.
Suposo que no es pot fer res. Però vaja, només constatar l'anomalia.
No, totalment d'acord. Nosaltres demanem als partits, les persones que triïn cadascú qui ve a la tertúlia, com bé sabeu tots. I al final, el resultat, diríem, cada setmana és el que acaba sorgint. Crec que només abans de l'estiu va haver-hi un dia que va haver-hi majoria femenina, però crec que això només ha passat una vegada, per desgràcia. Bueno, intentem tots fer una mica de propòsit d'esmena en la mesura del possible. Doncs moltíssimes gràcies. Fins aquí el gall del monestir. Gràcies a tots quatre per ser avui a Cugat Mèdia. I els oients, recordeu que cada dimecres a les 9:15 del matí, tant per la ràdio FM, la 91.5, com a través de Cugat.cat, a través de streaming, podeu seguir la tertúlia política al Gall de Monestir. Moltes gràcies i fins dimecres que ve. Adéu-siau.
Adéu-siau. Molt bé. Bon dia a tots.